Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Recullen prop d'un miler de firmes a Lloret demanant la millora de l'Hospital Sociosanitari. Es fa una recollida de firmes en contra de la gestió de l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, que du a terme la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els signants es queixen de la manca de personal per atendre tots els usuaris, dels problemes continus amb el menjar i de l'estat de deixadesa general de l'edifici. Uns problemes dels quals ja s'han queixat pacients del centre i les seves famílies, així com diversos partits polítics de l'Ajuntament. La campanya es fa a través d'internet, a través de la plataforma change.org i també en papers que hi ha repartits arreu de la vila. Es calcula que hi podria haver prop d'un miler de firmes que demanen una millora integral del sociosanitari. D'aquí a uns minuts en parlarem amb una veïna, Mercè Riera. Avui és dijous 14 de desembre del 2017 i també explicarem els temes que ens presenta tot seguit en Josep. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Avui coneixerem la resposta que dona l'Ajuntament als atacs vandàlics que han patit els cotxes de l'Agrupació de Defensa Forestal. En parlarem amb el regidor dels centres cívics, Cristian Fernández. També ens farem difusió d'una gran dada. Els 6.885 euros, tot un rècord, ha assolit en el sopar de dones solidàries amb el càncer de mama. Les valoracions les farà Cristina Pané de l'associació organitzadora. Explicarem tots els actes que es fan aquest cap de setmana, que no són pocs, dedicats a la Marató de TV3. Hi haurà una xocolatada a la farmàcia Imma Espinet, la pujada al cim del Montgròs, un concert amb el Casal de la Gent Gran i una ballada de country. I recordarem que avui hi ha Cineclub. Es projecta la pel·lícula catalana Julia East, doblement premiada al Festival de Màlaga. Donarem uns quants motius per gaudir d'aquest film.
Doncs tot això és el que us expliquem des d'ara fins les 9 del matí. I a més hem de lamentar la mort de Harry Sparnay ahir a Lloret, a l'edat de 73 anys. Excel·lent músic d'origen holandès, feia uns quants anys que vivia a la vila. Estava especialitzat en el clarinet baix i al llarg de la seva trajectòria va rebre un seguit de premis i reconeixements. Va treballar com a director d'orquestra i professor fent classes de música a diferents universitats. Harry Sparnay va gravar més de 40 discos, un d'ells guanyador del Premi Edison. Vam tenir l'ocasió de poder-lo entrevistar unes quantes vegades aquí a la ràdio. En Harry serà enterrat aquest divendres, demà, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà. Comencem el Bon Dia, Bona Hora amb una salutació de part de Rosa Giral i Eduard Lanzas a la producció i qui us parla, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts i sempre tenim amb nosaltres també en Miquel Bernis a primera hora per saber com es presenta el dia. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dijous els núvols seran més abundants que no pas en jornades anteriors i aniran a més amb el pas de les hores. Cel que cada cop estarà més carregat, però tot i així no hem d'esperar pluja a la selva, només en alguns sectors del Pirineu. De cara a demà sí que, però caldrà obrir el paraigua en alguns moments, sobretot a partir del migdia i de cara a la tarda i vespre, que és quan és més probable que apareguin algunes precipitacions intermitents. Pluges que seran poc abundants a la selva marítima, només poden ser una mica més destacables, en tot cas, en sectors de l'Empordà, però que segurament, com hem comentat, especialment a última hora, obligaran a obrir el paraigua. De cara al cap de setmana el temps serà bastant diferent, amb predomini del sol, tant dissabte com diumenge, i pel que fa a les temperatures, aquest matí l'ambient és molt més suau que no pas ahir, han pujat els termòmetres més de 5 graus en molts casos, al migdia, tot i els núvols, també l'ambient serà més suau i més agradable que no pas ahir, però de cara al cap de setmana tornem altre cop a un ambient molt més hivernal i les temperatures s'assemblaran bastant més a les de dimarts o a les d'ahir que no pas a les d'avui o fins i tot a les que pugui haver-hi demà. De cara a l'inici de la setmana que ve sembla que el termòmetre tornarà a enfilar-se, però és aviat per saber com arribarem encara a Nadal. El que sí que sembla clar és que les opcions de pluja, més enllà de les gotes que puguin caure aquest divendres, seran escasses fins a Nadal. Per tant, difícilment tindrem una borrasca activa de cara als pròxims 10 dies.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura avui és més elevada que la que teníem ahir a aquesta hora, 6 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Mirem què és el que diuen en aquest dijous 14 de desembre als diaris quan són les 8 i 5 del matí aquí al Bon Dia, Bona Hora. I comencem amb el diari de Girona, on hi llegim que es posa fi a la vaga d'examinadors de trànsit després de mig any i 3.500 testos sense fer. El col·lectiu desconvoca l'aturada per un acord amb els grups de l'oposició al Congrés. Els partits forçaran la incorporació als pressupostos del complement reclamat. També és notícia destacada les més de 35 tones de biomassa forestal a l'aigua. Fa referència al temporal de diumenge i dilluns passat que va tirar a l'aigua del port de Palamós més de 35 tones de biomassa forestal que estaven al moll de càrrega. Ports de la Generalitat confia que avui acabin els treballs per retirar-la i es reflotin quatre contenidors buits que també van caure. Més notícies en aquesta primera plana del diari de Girona. El Girona Futbol Club s'entrenarà als nous camps del PGA a partir de finals de gener. Les obres ja s'estan fent en uns terrenys de 20.000 metres quadrats. Alerta per l'arribada d'una pràctica sexual de risc a Girona. S'anomena ChemSex i es barregen el sexe sense protecció i les drogues recreatives. També es fa ressò el diari de Girona que jutgen un expolicia de Tossa de Mar acusat de distribuir material pornogràfic infantil. I sobre les temperatures, diu que han baixat 22 graus en només dos dies a Salt, passant de 15 graus positius a 7 negatius. Sobre la campanya per al 25D, destaca una declaració de Carles Puigdemont que diu que Miquel Iceta representarà per sempre l'article 155 i també diu que el govern català es va inspirar en Andorra per fer la hisenda pròpia. D'altra banda, avui el diari de Girona fa una entrevista a Llorenç Planagumà, que és cap de llista de Catalunya en Comú Podem per Girona, i diu que tant Puigdemont com Arrimadas són la dreta liberal. Sobre la campanya, que destaca àmpliament el punt avui, el que hi llegim és només 332 firmes han formalitzat el canvi de seu. Contrast, la xifra està lluny de les 3.000 que l'Estat cita per denigrar l'independentisme. Sobre la ciutat diu que més de la meitat de les empreses que han marxat ho han fet a la capital d'Espanya. I també hi llegim el titular Puigdemont contra 155 i Seta. A la imatge d'aquesta notícia s'hi veuen Josep Rull, Marta Madrenas i a l'esquerra Marcela Topor, muller de Puigdemont, durant el míting ahir a Girona, el principal acte de campanya de Junts per Catalunya. Dins de l'apartat d'eleccions també hi ha una declaració de Carles Riera, que és cap de llista de la CUP, que diu que estan disposats a presidir el govern si és per fer la República, i una declaració de Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat a l'exili i número 2 de Junts per Catalunya per Girona, que diu que dels fets de Sixena se'n diu venjança. I en un altre ordre de qüestions, també es fa ressò al punt que cada hora hi ha un accident laboral a la demarcació gironina i que s'ha detingut a Salt el sospitós del tiroteig de Figueres.
Altres titulars són els que ara, seguidament, donem una repassada a la resta de diaris escrits. El País diu que el PSOE accepta la idea d'Iceta d'indultar els secessionistes. El Periódico diu que la policia blinda la frontera per si torna Puigdemont. El diari La Razón, Iceta tensa el PSOE al demanar l'indult per als sobiranistes. El diari Ara destaca en primera plana Rajoy al rescat del Partit Popular Català. L'ABC, macrojudici al règim clientelà del PSOE andalús. El Mundo segueix amb el tema Iceta, que reclama indults per l'1 d'octubre i rebenta el bloc constitucional. Finalment, La Vanguardia titula la seva primera plana que els partits tenen por que el 21D doni un resultat ingovernable.
Ens veiem que la campanya electoral segueix protagonitzant tots els diaris, però també hi trobem altres notícies avui en els mitjans de comunicació. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han clausurat tres narcopisos del Raval de Barcelona. Sis persones han estat detingudes en una operació policial conjunta contra punts de venda de droga. En àmbit internacional, el Parlament Britànic força May a sotmetre el Brexit a votació. La carn de kebab es podrà comercialitzar a Europa encara que porti fosfats. També aquí a l'Estat espanyol investiguen si Lanza va agredir l'home de Saragossa i si ho va fer per ideologia. Recordem que l'home va morir i portava uns tirants amb la bandera espanyola. I finalment, destacar que s'ha arxivat la denúncia contra Vila i Puig per no entregar les obres de Sixena.
El caganer, l'arbre de Nadal, el pessebre, el número del sorteig de la grossa, tot això controlat. Ara només ens falten els regals i totes les coses pels àpats familiars. Aquest Nadal, compra a Lloret de Mar. El major centre comercial de la Costa Brava t'ofereix més de 700 establiments on poder trobar tot allò que necessites amb el millor tracte, qualitat i diversitat. Alimentació, moda, sabates, joieria, material esportiu, joguines, electrodomèstics i tot allò que et puguis imaginar. Aquest Nadal, compra a Lloret de Mar. Secció de Comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Y aquí te un coche o dos. Y aquí te un coche y una moto. O coche, moto y bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 14 de desembre a les 9 del vespre, Cineclub Adler presenta Julia East, una estudiant d'arquitectura de 21 anys que no té ni idea del que vol fer. Un film sortit de les llums i ombres d'un Erasmus a Berlín. Projecció del cicle Cinema i Dona coorganitzada amb l'Associació de Dones L'Aurora. En acabar hi haurà un col·loqui al vestíbul del teatre. Accés a sala 5 euros.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Aquest diumenge arriba la Fira dels Sants Metges, una mostra d'herbes medicinals, receptes i remeis casolans. Participa a la degustació de pastissos, vins, licors, melmelades i menjars de la nostra terra. De 10 a 12 del matí, visita la Fira. A partir de les 12, prèvia adquisició del tiquet en la rifa de productes, degustació de les mostres exposades. Aquest diumenge no et perdis la tradicional Fira dels Sants Metges. Organitza el Xino Xano, entitat cultural
lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passa ara d'un quart de 9 del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I avui comencem parlant de la recollida de firmes que s'està fent en contra de la gestió de l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, que du a terme aquesta gestió la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Els signants es queixen de la manca de personal per atendre tots els usuaris, dels problemes continus amb el menjar i de l'estat de deixadesa general de l'edifici, uns problemes dels quals ja s'han queixat pacients del centre i les seves famílies, així com diversos partits polítics de l'Ajuntament.
La campanya es du a terme a través d'internet, a la plataforma change.org, i també en papers que hi ha repartits arreu de la vila.
Es calcula que hi podria haver prop d'un miler de firmes que demanen una millora integral del sociosanitari.
I qui ha parlat amb una representant dels veïns que han impulsat la campanya és la Rosa.
Una de les veïnes que ha signat és Mercè Riera. La tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què demaneu als veïns amb aquestes firmes?
Bé, demanem una mica de control per part de la... de l'Ajuntament, no? Perquè hi ha moltes queixes, hi ha molta gent doncs, que ho està passant malament i el sociosanitari doncs, no reuneix massa les condicions, no? de la gent gran i de la gent malalta.
Quins problemes hi ha al sociosanitari, recorda'ns?
Bueno, més que res és problema de gent. O sigui, nosaltres no tenim... Nosaltres, o sigui, és que jo no és que sigui organitzadora, jo he signat com tothom i algú s'hi ha de posar, no?, en el cas. Però, en tot cas, no és cap queixa ni per al personal, perquè el personal és fantàstic, però sí que hi ha una manca de personal, una manca el qual fa que tot el personal vagi de bòlit i tinguin molt més feina de la que haurien de tenir... I llavors, doncs, aviam, moltíssimes coses. El menjar no és que sigui dolent, el menjar, el que és que és el mateix. O sigui, a la cuina hi ha una sola persona per fer 80 bandejes, les quals aquestes 80 o 80 i pico, doncs no totes són iguales, sinó que una és per una persona que és diabètica, l'altra és per una persona que té que menjar triturat, l'altra és per una persona... O sigui, són preparacions bandeja per bandeja i diferents. I només hi ha una sola persona a la qual està fent esmorzars, està fent dinars, està fent berenars i està fent sopars. Llavors tot fa enredarir, val? La poca quantitat, també falta quantitat. No és que la qualitat, és la quantitat. Això m'imagino que qui subministri el menjar al sociosanitari, doncs se li deu dir hi ha aquest pressupost i sobre aquest pressupost fan, no? M'imagino. Llavors, doncs, però clar, a veure, hi ha gent molt gran, la qual no, potser no necessita tant, però hi ha gent malalta, amb unes malalties molt greus i molt tristes, i són gent jove, que també que necessiten menjar. I això està faltant, i està faltant la conservació del sociosanitari. El sociosanitari ja sabem que és molt antic, però... El que no pot ser és que els armaris no tanquin, que els mandos a distància es trenquin, òbviament que es trenquen, perquè són gent gran i són gent malalta que els hi cau a terra, i el que es fa és pedaçar-los amb guants, lligar-los amb guants, branes lligades amb venes, coses d'aquestes que... Dius, bueno, perquè també els familiars i la gent s'implica molt i fan molt per al sociosanitari, però a les plantes hi ha crones i hi ha neveres que són cedides per gent, anònima o no anònima, és igual, però és que està cedit per gent quan hauria d'estar tot aportant des de la corporació, penso. I pensem tota la gent que ens hem posat a fer aquesta recollida de signatures.
Mercè, aquestes queixes ja les hem sentit anteriorment per part de pacients, de famílies, de partits polítics. A qui considereu responsable d'aquesta gestió?
Home, jo m'imagino que tot deu venir de la corporació. Jo m'imagino que tot ve de la corporació, que és qui gestiona el sanitari. M'imagino que ve per aquí. Però nosaltres les queixes les fem arribar al consistori, que és el que tenim més a mà. Els hi fem arribar no perquè ells tinguin la culpa, evidentment que no. Tampoc es tracta de fer culpable a ningú. Es tracta de posar fil a l'agulla i entre tots mirar de solucionar un problema que està patint moltíssima gent del poble i moltíssima gent que li toca anar a aquest sociosanitari. Perquè recordem que la corporació no només és la gent de Lloret, és Selva i Maresme. I hi ha molta gent que ve de lluny. I sí que hi ha places públiques, però hi ha molta gent que està pagant molts diners per estar en aquest sociosanitari. I no reuneix condicions. Llavors, ni es tracta de fer culpables a ningú, ni es tracta de carregar tot el pes en el consistori, però sí de fer arribar totes aquestes queixes doncs a qui pot fer-hi alguna cosa, qui té més força per poder fer-hi alguna cosa, i que considerem que, doncs, que és el consistori, que és l'Ajuntament.
Entenem que demaneu més control a l'Ajuntament.
Sí, potser és el tema, que potser hi hauria d'haver-hi més control, més veure, no anar-hi un dia concret i dir, ah, tot està bé. No, és... Bueno, m'hi presento a veure què passa, no? I m'hi presento, jo, pues, per gràcia o per desgràcia, i tinc que ser-hi molt, i veig que hi ha moltíssima gent, doncs, que demana quiero más pan o vull més pan, i que li diuen als cuidadors, és que no hi ha més, i que toca una llesca per persona. I dius, hòstia, això és molt heavy, penso, no sé. Potser és la manera de veure-ho meva i de tota la gent que s'ha implicat i que ha firmat tot això. Però és dur, una botelleta d'aigua per dinar, una botelleta d'aigua petita per sopar. Tinc set. El que toca és això. Ostres, no ho sé. M'entens? I culpa... No és qüestió de culpar ningú. No és qüestió de culpar ningú. Ni. Però sobretot, gens ni mica a la gent que està treballant en el sociosanitari, perquè és fantàstica. I van al mil pel mil per tenir a la gent gran i els malalts superben cuidats. Això, cap queixa, ni una. És més aviat, i llavors jo diria que com que és més aviat de conservació del sociosanitari, és a qui li toca. A qui li toca és el consorci, no? Com penso.
Quantes firmes porteu recollides de moment? Tenim entès que freguen les 1.000.
Sí, crec que via internet així hi ha unes 600 i manuals doncs, cap a 400.
Doncs recollim aquestes paraules. Mercè Riera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts i seran 9:15 i recuperem una informació que ja us fèiem arribar ahir per ampliar-la. I és que els agents de defensa forestal de Lloret denuncien que han patit 2 atacs vandàlics en 3 mesos. El primer va ser el mes de setembre i l'entitat va atribuir-ho a l'incivisme d'algun passant.
La setmana passada, però, van tornar a trobar-se els vehicles malmesos i, segons el president de l'ADF, de l'Agrupació de Defensa Forestal, Enric Martínez, es tracta d'algú proper a l'entitat.
Entenem que ja no és una obra tolada, perquè quan va ser l'agost podíem entendre que el 19 de setembre encara estem en temporada, podria haver sigut alguna obra tolada d'algun turista o d'algun passant, però realment el que ens va passar fa dos el diumenge passat, doncs realment et deixa clar que la persona que ha fet això o viu a Roca Grossa o és algú que no està content amb que nosaltres estiguem allà, perquè ha sigut una actuació i un atac reiterat en els nostres vehicles.
Per evitar nous atacs després dels fets del setembre, van instal·lar una càmera de seguretat. La mesura, però, no va funcionar i ara estudien muntar un tancat. De fet, estan negociant amb l'Ajuntament com protegeixen l'espai.
El que hem demanat nosaltres és que, si més no, ens deixin posar mesures perquè els vehicles no tornin a patir els danys que han patit. Van posar una càmera, evidentment no sembla que no ha tingut el resultat que nosaltres voldríem, i llavors inclús el Cristian Fernández ens va comentar la possibilitat de fer un tancament no opac, sinó un tancament al voltant del pàrquing, amb una espècie de valla que s'adequa a l'entorn.
L'entitat va anunciar que si no es trobava una solució, podria ser que s'instal·lés la seva seu a Blanes, però les negociacions amb l'Ajuntament lloretenc van per bon camí i aviat esperen poder solucionar el problema.
Segons l'ADF, la problemàtica va començar fa 2 anys, quan es van traslladar al local on es troben actualment, a la urbanització Rocagrossa. Es tracta d'un antic xalet que havia fet de seu de l'entitat de conservació.
Va ser cedit a l'Ajuntament, el qual el va convertir en un centre cívic. L'Associació de Veïns de la Roca Grossa veu amb bons ulls que els forestals hi tinguin aquesta seu, però hi ha alguns veïns que des del principi han mostrat el seu malestar.
Enric Martínez ha aprofitat l'entrevista a la ràdio per criticar que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part de l'Estat espanyol ha bloquejat la subvenció que rebien de la Generalitat i, per tant, els ha dificultat molt les coses a l'entitat, que treballa de manera voluntària. En aquest sentit, ha agraït l'ajuda dels ajuntaments de la Selva Marítima.
Costa molt poder tirar endavant l'entitat perquè som voluntaris, vivim de les subvencions que ens donen. En aquest cas, hem d'agrair l'Ajuntament de Lloret de Mar i l'Ajuntament de Blanes i l'Ajuntament de Tossa perquè des de la Generalitat tenim, gràcies als nostres amics de Madrid, el 155 aplicat i no podem gaudir de la subvenció anual que tenim de manteniment i per poder funcionar.
Pel que fa a les ratllades aparegudes en els seus vehicles, l'ADF ha posat una denúncia als Mossos d'Esquadra.
Doncs avui volem saber quina és la resposta que dona l'Ajuntament i ho fem amb el regidor dels centres cívics, que és Cristian Fernández. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que les negociacions van per bon camí amb l'ADF, ens ho confirma?
Sí, bé, doncs hem mantingut diverses conversacions també amb l'Enric Martínez, amb el president, i bé, nosaltres creiem que hi ha una solució a això. Evidentment no crec que això se pugui allargar massa i la nostra voluntat sobretot és poder trobar una comunió entre els veïns, entre els socis de veïns i els mateixos de l'ADF per l'ús d'aquell centre cívic.
I per on passaria aquesta solució? Perquè avui precisament llegim al diari de Girona que els veïns, l'associació de veïns, no vol que es faci el tancat per cotxes que proposava l'ADF. Diuen que l'estructura trencaria i eliminaria l'estètica i altres usos comuns de l'espai.
Aviam, això va ser una proposta que nosaltres, jo personalment, li vaig traslladar a l'Enric Martínez i és una proposta més. Aviam, tot crec que ha de ser consensuat. Jo imagino que els propis veïns de Rocagrossa, aquesta junta, tampoc vol que succeeixin allà actes vandàlics, com hem vist que s'han succeït. Aleshores, creiem que també ells voldrien que es trobés una solució perquè l'ADF també es sentís còmode allà al centre cívic i a la vegada no intercedís en la via diària d'aquell centre cívic, perquè entenem que també hi ha molta gent que va buscar les seves cartes a correus allà o volen celebrar qualsevol tipus d'acte o de reunió. Aleshores, creiem que mentre mantinguem una reunió o una trobada en aquell pugui haver-hi un consens entre les dues parts i nosaltres doncs, fem de mediador, finalment trobem una solució que satisfagui les dues parts.
I si no és un tancat, què es podria fer? No sé si s'han donat altres opcions.
No, bueno, a dia d'avui doncs, encara estem esperant per confirmar aquesta reunió, però el tancat és una idea més. Aviam, sempre algú més pot aportar alguna nova idea perquè entenem que d'això es tracta, no? Aleshores, la principal intenció nostra és que això no es torni a repetir i posar-hi una solució el més aviat possible.
I quan seria la propera reunió que tenen prevista o es van reunint periòdicament?
No, bueno, ahir vam tenir una trobada precisament amb el president de l'ADF, però va ser curta i així li vaig traslladar que creia que el més adient havia de ser que ens reunéssim tant els voluntaris de l'ADF com a la Junta de Veïns de Rocagrossa i citar-los el més aviat possible. També és veritat que ara ve una setmana doncs, complicada i molt llarga entre les eleccions i les festes de Nadal, però intentarem trobar una estona per poder parlar d'aquest tema i sobretot doncs, resoldre el més aviat possible.
Sentíem també, d'altra banda, Enric Martínez criticant que l'aplicació del 155 els ha deixat sense la subvenció de la Generalitat i agraïa la voluntat de l'Ajuntament per seguir mantenint aquesta entitat, deixant de banda el tema polític del partit del qual vostè és membre, que és el Partit Socialista. Com a regidor de l'Ajuntament, diria que és important mantenir activa una associació com l'Agrupació de Defensa Forestal?
Home, crec que la resposta és òbvia, no? Evidentment, la tasca que fan ells, totalment voluntària, l'ajuda que fan, que és una feina bastant perillosa, en la que, evidentment, a vegades se juguen al físic, no? I que entenem que fa una activitat que, clar, quan arribem ara a l'hivern, evidentment, quan no n'hi ha incendis, no? O no sol haver-hi, però arriba l'estiu i tots estem a esgarrifats a la televisió, aquesta gent se la juga i, evidentment, doncs, els hem de donar el màxim suport des de l'administració, bé, com has dit, que és igual el caire polític o la ideologia, perquè, evidentment, fa una tasca molt, molt útil i molt necessària i, evidentment, doncs, els hi ajudarem i trobarem totes les solucions perquè rebin aquestes subvencions el més aviat possible. Això passant perquè es formi un govern el més aviat possible quan hi hagi eleccions.
Doncs, Cristian Fernández, regidor de Centre Cívic, recollim les seves paraules i li agraïm aquesta entrevista un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ara que passa un minut de 9:15, recuperem la informació del temps. Tenim en Miquel Bernis ja preparat per donar-nos tots els detalls. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dijous els núvols seran més abundants que no pas en jornades anteriors i aniran a més amb el pas de les hores. Cel que cada cop estarà més carregat, però tot i així no hem d'esperar pluja a la selva, només en alguns sectors del Pirineu. De cara a demà sí que, però caldrà obrir el paraigua en alguns moments, sobretot a partir del migdia i de cara a la tarda i vespre, que és quan és més probable que apareguin algunes precipitacions intermitents. Pluges que seran poc abundants a la selva marítima, només poden ser una mica més destacables, en tot cas, en sectors de l'Empordà, però que segurament, com hem comentat, especialment a última hora, obligaran a obrir el paraigua. De cara al cap de setmana el temps serà bastant diferent, amb predomini del sol, tant dissabte com diumenge, i pel que fa a les temperatures, aquest matí l'ambient és molt més suau que no pas ahir, han pujat els termòmetres més de 5 graus en molts casos. Al migdia, tot i els núvols, també l'ambient serà més suau i més agradable que no pas ahir, però de cara al cap de setmana tornem altre cop a un ambient molt més hivernal i les temperatures s'assemblaran bastant més a les de dimarts o a les d'ahir que no pas a les d'avui o fins i tot a les que pugui haver-hi demà. De cara a l'inici de la setmana que ve sembla que el termòmetre tornarà a enfilar-se, però és aviat per saber com arribarem encara a Nadal. El que sí que sembla clar és que les opcions de pluja, més enllà de les gotes que puguin caure aquest divendres, seran escasses fins a Nadal. Per tant, difícilment tindrem una borrasca activa de cara als pròxims 10 dies.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació. Ara, si mirem el termòmetre, veiem que tenim 7 graus i la humitat al 84%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Bona notícia avui, la que obre el diari de Girona a la seva portada, a la fi a la vaga d'examinadors de trànsit després de mig any i 3.500 testos sense fer. El col·lectiu ha desconvocat l'aturada per un acord amb el grup de l'oposició al Congrés. Els partits forçaran la incorporació als pressupostos del complement reclamat. És titular destacat i també ho és les més de 35 tones de biomassa forestal que van caure a l'aigua a Palamós. Va ser al port amb el temporal de diumenge i de dilluns passat i es calcula, la Generalitat confia que avui acabin els treballs per retirar tota aquesta biomassa i es puguin reflotar 4 contenidors buits que també van caure. Més notícies a aquesta primera pàgina del diari de Girona. El Girona de futbol s'entrenarà als nous camps del PGA a partir de finals de gener. Les obres ja s'estan fent en uns terrenys de 20.000 metres quadrats. Alerta per l'arribada d'una pràctica sexual de risc a Girona. S'anomena xemsex i es barreja el sexe sense protecció i les drogues recreatives. També en aquest diari llegim que jutgen un expolicia de Tossa de Mar acusat de distribuir material pornogràfic infantil. Sobre la meteorologia, destaca que han baixat 22 graus en només 2 dies a Salt, passant dels 15 positius als 7 graus negatius. I pel que fa a la campanya del 21D, tres declaracions. Una és de Carles Puigdemont, que diu que Miquel Iceta representarà per sempre l'article 155. L'altra fa referència al govern català, que es va inspirar en Andorra per fer la hisenda pròpia. I finalment hi ha una declaració de Llorenç Planagumà, que és cap de llista de Catalunya en Comú Podem per Girona, que diu que tant Puigdemont com Arrimadas són la dreta liberal. En el cas del Punt Avui, la campanya ocupa bona part de la portada. El titular que hi llegim és: només 332 firmes han formalitzat el canvi de seu. Diu que la xifra està lluny de les 3.000 que l'Estat cita per denigrar l'independentisme. Més de la meitat de les empreses que han marxat ho han fet a la capital d'Espanya. També es fa ressò que Carles Puigdemont està en contra del 155 i Iceta. Ho va dir ahir a l'acte principal de campanya de Junts per Catalunya, i a la imatge s'hi veuen en aquest acte Josep Rull, Marta Madrenes, i a l'esquerra també hi ha Marcela Tupor, muller de Puigdemont, durant el míting. D'altra banda, una declaració de Carles Riera diu que estan disposats a presidir el govern si és per fer la República. Recordem que és cap de llista de la CUP. I també hi ha una declaració del conseller de Cultura de la Generalitat a l'exili i número 2 de Junts per Catalunya per Girona, Lluís Puig i Gordi, que diu que dels fets de Sixena se'n diu venjança. I en un altre ordre de qüestions, dos titulars més. Detingut a Salt el sospitós del tiroteig de Figueres, i que d'hora hi ha un accident laboral a la demarcació gironina.
El 21D, l'indult i el judici al PSOE de Chaves i Griñán ocupen la majoria de portades en la resta de la premsa escrita. El País ofereix en primera plana: el PSOE accepta la idea d'Iceta d'indultar els secessionistes. El Periódico titula: la policia blinda la frontera per si torna Puigdemont. El diari La Razón: Iceta tensa el PSOE al demanar l'indult per als sobiranistes. El diari Ara: Rajoy, el rescat del Partit Popular Català. L'ABC: macrojudici al règim clientelà del PSOE andalús. El diari El Mundo: Iceta reclama indults per a l'1 d'octubre i rebenta el bloc constitucional. Finalment, La Vanguardia es fa ressò que els partits tenen por que el 21D doni un resultat ingovernable.
Hem de destacar també altres notícies, per exemple, que s'ha arxivat la denúncia contra Vila i Puig per no entregar les obres de Sixena. En l'àmbit dels successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana clausuren tres narcopisos del Raval de Barcelona. Sis persones han estat detingudes en l'operació contra punts de venda de droga. I en àmbit internacional, el Parlament Britànic força Theresa May a sotmetre el Brexit a votació. La carn de kebab es podrà comercialitzar a Europa encara que porti fosfats, i en l'àmbit espanyol investiguen si Lanza va agredir l'home de Saragossa que duia uns tirants amb la bandera espanyola i si ho va fer per ideologia.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui trobem la notícia que comentàvem amb el regidor de Centres Cívics al diari de Girona, pàgina 16, és que els veïns de Rocagrossa de Lloret no volen que l'agrupació de defensa forestal faci un tancat pels cotxes. L'associació veïnal considera que l'estructura trencaria i eliminaria l'estètica i altres usos comuns de l'espai.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, són 9:15 i parlem ara d'una molt bona notícia. Rècord absolut de recaptació en la lluita contra el càncer de mama a Lloret. El sopar solidari fet a finals de novembre ha permès reunir 6.885 euros.
Es tracta d'una xifra que mai no s'havia assolit aquí, a la vila. Es valora en termes molt positius per part de l'organització. Escoltem Cristina Pané, presidenta de la secció local de l'Associació Catalunya contra el Càncer.
Un èxit rotund. Ja vam veure que era un èxit perquè és un any que vam tenir moltíssima gent. Hem batut, jo crec, tots els rècords de participació. Aquesta xifra tan elevada, que és quasi no havíem passat mai, mai de 4.000 euros en el sopar de les dones. Per tant, és un 70% més. Jo crec que s'atribueix primera a la quantitat de dones que van venir i després a la molta implicació de totes les empreses de Lloret que van col·laborar molt amb nosaltres donant-nos molts regalos perquè poguéssim fer la rifa i es van vendre molts números. I després també gràcies a Joieria Grau, que per celebrar aquests 10 anys, ella cada any col·labora amb nosaltres, però aquest any especialment ens va fer un braçalet que era una rosa de color rosa, moníssim, que ens va donar tot l'import, o sigui, valien 10 euros i anava íntegre a l'associació. Es van vendre tots, de tal manera que hi havia moltes senyores que ens van demanar si els podien tenir, i ells, molt gentilment, ens n'han fet 100 més, que estaran disponibles a la Joieria Grau i que tothom que vulgui pot anar allà a comprar-los i que ens donaran l'import íntegre dels braçalets que es comprin.
Segons l'organització, a càrrec de l'associació que lluita contra el càncer i de la cadena Guitar Hotels, aquest any va venir més gent que mai al sopar, 232 dones i 37 homes al sopar paral·lel.
A més, hi van col·laborar més empreses i van arribar més aportacions solidàries amb la lluita contra el càncer de mama.
Nova Ràdio Lloret amb la Marató de TV3.
I seguim avançant. 4 minuts per 3 quarts. Gruix d'actes solidaris amb la Marató de TV3 aquest cap de setmana a Lloret. Després que a la vila s'hagin fet un torneig de pitjampat i activitats dirigides a la piscina, que s'allarguen fins al mateix diumenge, dia de la Marató, trobem més propostes benèfiques tant dissabte com diumenge.
Les explicarem totes ara mateix. Abans, recordem que enguany la Marató es dedica a les malalties infeccioses. El director de la Fundació, Lluís Bernabé, ha explicat que les malalties infeccioses afecten a moltes persones i per això volen destinar la recaptació a investigar-les.
Una de cada tres persones moren per una malaltia infecciosa. Això al món. I agafant com a mostra de per què les malalties infeccioses afecten ara i aquí a Catalunya, agafaríem la dada, diguéssim, una de les més importants, que seria la de la sèpsia, de manera que dels 22.000 casos de ciutadans que cada any ingressen a un hospital, malauradament 4.000 moren com a conseqüència de la sèpsia.
La Marató es fa aquest diumenge i s'hi explicaran coses com ara quines mesures podem prendre en el nostre dia a dia per evitar les malalties infeccioses. Per exemple, podem rentar-nos les mans 5 cops al dia, posar-nos vacunes, fer un bon ús dels antibiòtics o tossir i estornudar tapant-nos amb el braç i no amb la mà.
Aquests bacteris, segons la persona, quan la passem d'una a l'altra, que pot ser amb un simple gest com donant-los les mans, quan saludem amb una persona, doncs es podria evitar amb un altre simple gest, que és a l'hora de tossir, malgrat que haguem estat educats durant molt de temps dient que, escolta'm, per intentar evitar que passin els bacteris d'una persona amb una altra, doncs posa't la mà. Molt bé, això diuen els experts, que és excel·lent, no? Però què passa? Ara estan ajudant a dir que millor que ens posem la part interior del colze.
Lluís Bernabé ha explicat que una font important de recaptació són les activitats que s'organitzen arreu del país.
I això és meravellós, perquè són actualment, durant els darrers 3-4 anys portem 1 milió de persones amb cada una de les 10 edicions de la Marató participant, fent una activitat. I sobretot la divulgació que es fa d'aquestes. Tots tenen el seu cartell, el seu díptic on s'expliquen aquestes malalties infeccioses, algunes de les moltíssimes malalties infeccioses.
Una altra manera important de col·laborar amb la Marató és amb un donatiu a través del telèfon 905 11 50 50. I el que fem és comentar les diferents activitats i comencem amb la que hi ha diumenge. Trobem diferents actes. El primer que comentem és la pujada al Montgròs, que organitza el Centre Excursionista. En parlem amb un membre, Salvador Durant. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consistirà l'activitat, exactament?
Bueno, l'activitat, dintre dels actes programats per la multitud de la Marató de TV3, doncs el Centre Excursionista, doncs organitzem una sortida al Montgròs. En principi, nosaltres com a centre excursionista sempre volem fer aquesta sortida representant el cim més alt de Lloret. El que passa que el cim més alt de Lloret, que és el Puig de Rossell, que està dintre una finca privada no podem accedir, i anem al segon, que és el Puig del Montgròs. I aquest acte pues, bueno, consistirà en sortir des de l'Ermita de les Alegries a les 8 del matí i pujarem fins al cim del Montgròs. Allà farem un esmorzar per tots els assistents i llavors tornarem cap a casa.
I de quina manera recaptaran diners? Perquè entenem que recaptaran diners per la marató, no?
Sí. El centre excursionista doncs, cobrarà 5 euros a cada participant, que es destinaran íntegrament tots a la marató. Nosaltres també tenim per obligació, a través de la federació, el tema de l'assegurança, que és obligatòria per tots els participants, però no els hi cobrarem. O sigui que aquesta assegurança, la part del centre excursionista, també la destinarem a la recaptació de la marató de TV3.
Uh-huh. I a quina hora se sortirà? Des de les Alegries?
Sortirem a les 8 del matí.
A les 8 del matí.
A les 8 del matí des de les Alegries, sí.
Cal inscriure's prèviament o simplement venint a les 8 allà mateix?
En principi, el que comentava, pel tema d'assegurança, nosaltres hem de tenir relació de participants. I nosaltres cada divendres, en el local que tenim al Rieral, a la tarda, de 7 a 8:45, farem les inscripcions. De 7 a 8:45 del vespre. On? Farem les inscripcions per tothom que vulgui participar-hi.
Si on és el local? Gent... Digues.
No, perdona. Que si vingués gent a les 8 del matí, ja, doncs també els inscriuríem.
I on és el local exactament?
El local el tenim al Centre Cívic del Rieral.
Val. Doncs en prenem nota. I, Salvador, per què voleu col·laborar amb la Marató?
Catalunya és un país molt solidari i considerem que la Marató és una mostra de solidaritat molt gran i totes les entitats i totes les persones doncs, que col·laboren ho fan desinteressadament i perquè ens ho creiem. I això és important, vull dir que la gent es cregui les coses que fa.
Doncs en prenem nota i esperem que vagi molt bé la pujada d'aquest diumenge al Montgròs. Moltíssimes gràcies i molt
gràcies.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Endavant, bon dia.
I qui també col·labora amb la Marató de TV3 és el Casal de la Gent Gran. Diumenge, a 4:45, ofereixen un concert solidari amb la coral Tot Cor, el grup d'havaneres Esbano i els alumnes de guitarra. Ho explica Wendy Osborne, del Casal.
Farem un concert de Nadal, que aprofitarem també que és el dia de la Marató, i actuaran els nostres grups de guitarra d'aquí del Casal, que ens ensenyaran una mica la feina que han fet en aquest curs. Llavors també tindrem la nostra coral Tot Cor, que també ens farà una mica de repertori amb cançons nadalenques. I finalment tindrem el nostre grup de havaneres d'aquí del Casal, el grup Esbano, que també ens cantarà unes quantes cançons per gaudir.
El concert comptarà amb la participació d'unes 60 persones, usuàries del Casal de la Gent Gran. Demanaran donatius d'un euro al públic per a la Marató.
Dos minuts passen de 3:15 i l'últim acte del cap de setmana és una ballada de country a l'Hotel Guitar Central Park amb The Country Revival Farmers. Parlem amb Teresa Rafart de l'organització. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Com s'ha previst, Teresa, aquesta ballada?
Bé, doncs mira, nosaltres aquest any serà el setè any que organitzem aquesta ballada solidària i, bueno, doncs serà el diumenge a les 7 de la tarda i, bueno, esperem que vingui molta gent. Això és el que ens agradaria.
Ha de ser gent que sàpiga ballar, ja?
Sí, bueno, gent que sàpiga ballar i que no sàpiga ballar, perquè, vull dir, tot es fa per la, doncs per la marató, eh? Llavors, crec que el que necessitem és que vingui gent. Hi haurà una urna i tothom pot dir, o sigui, fer el seu donatiu, eh? I també uns sortejos que, bueno, doncs ho farem allà i tot va per la marató.
El donatiu va a voluntat de la persona?
Sí, va a voluntat de la persona. No diem cap quantitat ni res. Tothom pot col·laborar amb que vulgui.
Més o menys quanta gent soleu reunir en aquestes ballades que ja fa 7 anys?
Bueno, suposo que uns 80, entre 80 i 100 persones hi serem, perquè vull dir, nosaltres ho anunciem a través dels grups, de WhatsApp, del Facebook, tot, vull dir, ho fem saber molta gent, i pues, des d'aquí pues, fer-ho saber també tota la gent de Lloret pues, que vulgui col·laborar i venir. És una tarda, és maco, és allà, com has ben dit tu, en el...
en el guitar, que ens segueixen sempre una sala. I bé, doncs el que volem és això, que vingui molta gent, Maria.
Però si algú no sap ballar, se li ensenyarà una mica? Es faran cançons fàcils? Sí, o...
No, això potser no, però bueno, alguna demostració de que fem algun ball així perquè la gent s'animi a ballar, eh? Uh-huh. I bueno, doncs això és el que volem, eh? I doncs aquest any que la Marató està dedicada a les malalties infeccioses, que bueno, la veritat que diu que, o sigui, una de cada tres morts al món, és un problema molt important, de salut pública, que això és el que necessitem, que com més donatius i més la gent més col·labori, doncs que tot vagi millor.
I Teresa, per què ja fa 7 anys, per què cada any us mobilitzeu per col·laborar amb la Marató?
Doncs mira, perquè vam començar, som un grup d'amics, i bueno, que som els amics de country, i també col·laborem junts amb el casal de la gent gran, que també ballen tots junts, sí, tota la gent aquesta de Lloret que ballem country, eh? I doncs, el casal de la gent gran també col·labora amb nosaltres, amb els amics de country, eh? Uh-huh. I mira, va ser una cosa que vam començar així d'en petita, que podem fer per la Marató, i mira, doncs, 7 anys han passat.
Doncs esperem que siguin molts més i que vagi molt bé aquest diumenge a la ballada de country. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Maria. Bon dia. Adéu.
Ich bin Erasmus-Studentin. Ich komme aus Barcelona.
Com estàs?
Bueno, no massa bé. No estic massa bé aquí amb la gent. Muss man etwas abgeben oder ist es...
Sie sind doch sicher intelligent genug, um das selber rauszufinden.
No estic bé a la uni, no estic bé a casa, no...
Doncs no sé què hi fas allà si estàs tan malament.
Nou minuts per les 9. Volíem parlar també amb Imma Espinet, de la farmàcia, que organitza aquest dissabte al matí una xocolatada en benefici per la Marató. No ha estat possible la connexió, i això que sentim ara és el tràiler de Julia East, que arriba avui a Lloret, projectada pel Cineclub Adler. Ho fa dins del cicle Cinema i Dona, que organitza conjuntament amb l'associació L'Aurora.
Es tracta d'una pel·lícula doblement premiada al Festival de Màlaga, dirigida per Elena Martín, a qui el Cineclub va descobrir la temporada passada com a protagonista de Les amigues de l'Àgata, que va inaugurar la primera edició del cicle.
Ara Elena Martín torna a ser protagonista a Julia East, però a més debuta rere les càmeres com a directora. La pel·lícula explica la història d'un Erasmus a Berlín, presentada amb molts trets autobiogràfics.
Tot plegat fa que sigui un treball fet amb pocs recursos, però amb molta professionalitat i qualitat, segons el president del Cineclub, Joan Moret.
És una pel·lícula feta també amb un equip tècnic reduït i bé per gent que té 20 i pocs anys i que per tant doncs té molt d'entusiasme per allò que fa. És una pel·lícula que surt també de l'experiència autobiogràfica d'alguna manera, tot i que no expliqui una història real, però sí que per fer-la doncs s'han imbuït de la pròpia experiència d'aquests estudiants de comunicació audiovisual que alguns d'ells doncs han fet Erasmus.
Julia East és una estudiant d'arquitectura que abandona Barcelona per viure un any amb una beca Erasmus a Berlín. Un cop allà, completament sola per primera vegada, s'adona que no es coneix tan bé a si mateixa i que no sap què vol fer amb la seva vida. De fet, la pel·lícula mostra una vessant dels Erasmus poc habitual en el cinema.
L'experiència d'Erasmus, no des del que potser ja se'ns ha explicat alguna vegada, que és la part més lúdica de l'experiència, tampoc des de la part acadèmica, sinó bàsicament de la part de la maduració personal. I això és potser l'aportació que fa a la pel·lícula.
La projecció és avui a partir de les 9 de la nit al teatre. En acabat, es farà un col·loqui al vestíbul de l'equipament.
Bon dia, bona hora.
5 minuts i arribarem a les 9. Recuperem ara una activitat del cap de setmana que volem destacar, és la Fira dels Sants Metges del Xinoxano, que aquest diumenge arriba a la 33a edició. El principal atractiu és la gran quantitat d'herbes remeieres que s'hi exposen i també les coques i pastissos que porten els veïns. A més, hi ha degustació i venda de mel, melmelades, licors i vi, i també el calendari del Xinoxano pel 2018. Ho ha explicat tot plegat un membre de l'entitat, Carles Carbonell.
Tota la sèrie d'herbes i receptes, a més, pastissos i altres menjars que ens porta la gent. Tindrem també melmelades, codony, licors i mel, feta per, bueno, tret de la mel feta per nosaltres, i un ambient maco de Nadal i solidari. I demanem a la població que qui vulgui porti amb el seu pastís, les seves pastes, les seves galetes, els seus bunyols, i perquè la gent, els altres, ho puguin degustar, i a canvi els hi regalem un calendari del Xinoxano.
Tal com ha explicat Carles Carbonell, tothom que vulgui aportar alguna elaboració casolana pot fer-ho al llarg del dia de dissabte o bé diumenge a partir de les 8 del matí al local de l'Arol. A canvi, rebran un calendari del Xinoxano. La fira començarà a les 10 del matí amb l'exposició de productes i a partir de les 12 es podrà fer la degustació.
De 10 a 12 del matí seria una exposició, bàsicament, totes les taules, doncs pots anar veient les herbes que hi ha, els pastissos, les galetes, els licors, i de 10 a 12 es poden comprar a la botiga, bueno, a la parada que es ven, licors i marmelades i el calendari. I és a partir de les 12, amb tothom que hagi col·laborat comprant com a mínim un número d'una rifa que fem, se li dona un adhesiu, i amb aquest adhesiu a partir de les 12 dona dret a fer un tastet de tot el que hi ha allà.
Com sempre, la penya també oferirà instruccions sobre com utilitzar les herbes remeieres. La Fira dels Sants Metges ocuparà la plaça de l'Església aquest diumenge al llarg del matí. I també diumenge, però a la tarda, primera representació dels Pastorets, que tornen al Casal de l'Obrera per les festes de Nadal. Aquest diumenge es fa la primera i la segona i última d'aquesta temporada es fa el dia de Sant Esteve. El president de l'entitat, Josep Maria Lloberes, recorda que ja fa uns anys que la versió que ofereixen és la titulada La Flor de Nadal.
Aquesta versió ja portem 4 anys de canvi. L'anterior portava una colla d'anys seguits, potser una trentena d'anys. Llavors van entrar els directors nous, en aquest cas la Gemma Pujol i en Marc Martínez, i van decidir fer un canvi també per entrar-hi més jovent, i llavors van fer el canvi de La Flor de Nadal. Són les dues versions que hi ha que es fan més de Pastorets arreu de Catalunya. Una és aquesta, La Flor de Nadal, i l'altra és Els Pastorets en Homes Seques, que això és el Josep Maria Foc i Torres.
Entre actors i figurants, una quarantena de persones de totes les edats pujaran a l'escenari. El responsable del casal creu que és necessari seguir apostant pels Pastorets per mantenir una de les principals tradicions catalanes de les festes nadalenques.
Jo sempre dic el mateix, els Pastorets és una tradició catalana que no es pot perdre, igual que fer cagar el tió, i les tradicions s'estenen de conservar. En el cas del casal ja portem 60 anys seguits fent els Pastorets sense haver sigut interromput cap any.
Cal tenir en compte que el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, es farà cagar el tió. Les dues representacions comencen a les 6 de la tarda al Teatre del Casal de l'Obrera. Les entrades que es venen al puntet valen 6 euros. I arribem al final del programa, avui 14 de desembre, dijous, en què hem començat parlant amb Mercè Riera per una recollida de signatures que s'està fent en contra de la gestió de l'Hospital Sociosanitari. Critiquen diferents coses, l'estat de l'equipament, el menjar, la qualitat que s'ofereix. Tot i així, Mercè Riera ha volgut matisar que estan molt satisfets amb el servei que ofereixen els treballadors i treballadores del centre. També hem parlat amb el regidor de Centres Cívics, Cristian Fernández, per saber com evolucionen les negociacions per aconseguir mesures de seguretat pels vehicles de l'Agrupació de Defensa Forestal, que han patit dos atacs vandàlics en els últims 3 mesos. Li hem preguntat per un tema que surt al diari, que és que els veïns veuen malament que es faci un tancat pels cotxes. Diu que aquesta només és una de les propostes i que segueixen estudiant quines mesures es poden prendre perquè no es repeteixin aquests atacs.
Cristina Panens ha comentat que el sopar de dones solidàries va anar molt i molt bé. S'han recaptat 6.885 euros per la lluita contra el càncer de mama i que és la xifra més elevada que s'ha aconseguit mai en aquesta cita. I també hem fet referència als diferents actes que hi ha en benefici a la Marató al llarg d'aquest cap de setmana. Ens ha quedat pendent parlar amb Imma Espinet, que fan una xocolatada a la farmàcia aquest dissabte al matí. I us recordem que avui hi ha Cineclub Adler amb Júlia East a partir de les 9 al Teatre Municipal. Res més, això és tot per avui. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt i us hi esperem a tots. Fins llavors, que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.